Som Esteban i Òscar. Ens iniciem en un programa radiofònic anomenat Les nostres arrels, en el qual parlarem de la història, la societat i la cultura del nostre poble, comarca i territori valencià.
Molt bon dia i benvinguts una setmana més al programa de ràdio presentat per un servidor, Esteban, i per Òscar, el programa anomenat Les nostres arrels. Òscar, avui és un programa especial perquè és el número 10 i encara no s'han pegat una pata al cul i ens han tirat. Això té molt de mèrit.
Sí que en té, sí, de mèrit, això.
Doncs en aquest programa número 10, i canviant radicalment de temàtica respecte als últims programes, anem a parlar d'un tema un poc escabrós i no molt agradable, però que no deixa de ser història del nostre poble i comarca.
Ja ho pots dir, Esteban. Anem a recordar la història d'un crim al nostre benvingut poble. Com no volem ferir sensibilitats, utilitzarem noms inventats, encara que descriurem fets reals que han estat ben documentats al nostre poble. Concretament parlarem d'uns fets misteriosos i dolorosos succeïts a la casa d'uns vells de Pego al segle XIX. No queda ningú viu.
Uf, que por, Anem al lío, pues. Estem parlant de Pego i de l'any 1878. No és així, Òscar?
Sí, feia pocs anys que s'havia iniciat l'etapa de la restauració borbònica amb el monarca Alfons XII, això després del convuls període de la Primera República, entre el 1873 i el 1874.
I entre el 1872 i el 1875, els carlins havien protagonitzat l'última guerra carlina contra l'estat liberal espanyol. Aquesta va acabar amb la derrota definitiva dels carlins en el pla militar, encara que va continuar havent gent amb aquesta ideologia, entre ells un dels protagonistes principals de la nostra història.
Així és, li posarem de nom Albert, vale?
O sigui, un nom en valencià.
Sí, no sé si era freqüent, però bé, Albert. I pertanyia a una família pegolina molt adinerada, la qual havia anat acumulant terres i cases per tot el terme des del segle XV, no direm el nom. Un dels integrants d'aquesta família, concretament del segle XV, va destacar com a pintor religiós en les més importants esglésies del regne. Tot i això, al segle XIX va ser el més esplendorós per a aquesta família, ja que van prosperar moltíssim.
Exacte. També cal esmentar que, com hem dit, al capdavant d'aquesta família situava Albert, i que tots ells eren carlins, i tot el món en Pego ho sabia. Tal com defensa aquesta ideologia, als ulls d'aquesta família, Carles Maria de Borbó i Àustria era l'autèntic i legítim rei d'Espanya i no van renunciar a que es restablira el que consideraven el veritable ordre successori de la corona espanyola. A més, com tots els carlins, eren gent molt religiosa i de caràcter molt conservador.
El nom d'eixe Carles Maria de Borbó i Àustria.
Sí, sí.
Exacte. Dita família havia trobat a l'altre costat de la trinxera política un dur rival. No tots eren carlins, així.
Bueno, hi havia isabelinos, no?
Sí. Un que s'havia convertit en un dimoni, de mena dimoni molt temut per a ells.
Qui era aquest rival i... Ai, aquest rival tan temut?
El majorazgo de Cendra, o de Pego, així era conegut per tots fora del poble. Aquest home va treballar per l'establiment de la Primera República i va avortar... L'abraçada de Pego a la causa carlista prevista per al 27 de juliol del 1869. Hi havia carlins també a Pego. De possiblement parlarem algun dia.
Sí, sí, estarà interessant també. Pues, l'alçament de la Tercera Guerra Carlina va originar moltes sospites sobre la família d'Albert. El govern de la Primera República es vigilava de prop i més tard, amb la restauració borbònica d'Alfons XII, l'any 1874, la desconfiança amb aquesta família va esdevenir en molta por.
De fet, el Ministeri de Guerra va decretar el mes de juliol de 1875 la dissolució i detenció del Comitè Carlí de Pego. Hi havia una llista negra on estaven alguns dels membres d'aquesta família i aquesta mesura va implicar la confiscació dels seus béns, la destrucció de les seves collites i el desterrament a Estella d'alguns d'ells, d'alguns dels membres d'aquesta família.
Cal dir que Estella és una ciutat que està a Navarra i que era la ciutat que Carles VII, o VII, havia convertit en capital del seu estat monàrquic i foral. Alfons XII volia tindre els seus enemics localitzats i no deixar-los maniobrar en zones sensibles de la rereguarda.
Bueno, ja no hi havia guerra, però volia tindre localitzats. S'ha de dir també que els membres de la família d'Albert van estar poc allà dalt a Estella. I algun any després, en el 1876, la guerra conclou i el rei, que rebutjava en Alfons XII, va signar un indult general i el restituir les seues propietats.
Quina bona persona.
Clar que sí. Tots els Borbós són bones persones.
Res sense Déu, es repetia Albert pels dies passats fora a casa. Però una vegada ja a Pego tindria dies més endolcits, ja que es podia juntar amb gent que també compartia la seva fe catòlica, el seu sentit patriòtic i el reconeixement d'un mateix rei.
Estela també, però bueno, sí estava a casa. No perquè eren tots carlins.
Allò segur.
Però sí estava a casa. Faria millor clima. A Pego, una nit de tantes, la criada de la família, Pepita, una dona bastant anciana, li va anunciar a Albert la visita de tres homes que deien haver creat amb el senyoret per a tancar un tracte. Perquè Albert era un senyoret.
Molt calcat.
De fet, ja havien estat a casa un dia abans amb la intenció de comprar una partida de rajoles. Albert es va convidar a seure, però els convidats van declinar la invitació, es van treure els barrets del cap i amb les mans creuades van mantenir dempeus esperant.
Uf, això que estàs dient em fa molt mal espina. Crec que res de bo tenien pensat fer aquests tres personatges.
No vas mal encaminat. De fet, Albert també presentia un perill. Feia més d'un any havien segrestat a un nebot seu i no va ser fins dues setmanes després quan el van trobar. Va ser un cop molt dur per a la família perquè van trobar el seu cos sense vida en un avenc nebo, uh-huh. A més de 6 metres de profunditat. El cos estava mutilat i en estat de putrefacció.
Pot ser que siga l'avenc que hi ha allí, que està
ballat
i...
Pot ser que sí, ser. Jo crec que sí, és un d'ells.
Però bueno, esto que estàs contant-me fa que m'ho se posa la pell de gallina, mare de Déu. Per suposat, Albert tenia el convenciment que els poderosos enemics de la família havien estat al darrere d'este crim, ordint-ho tot, fent mal.
Bé, podria ser. Bé, tornant als tres individus que estaven esperant a casa Albert, o els havien deixat esperats, uh-huh. Un d'ell, que anomenarem Albert, de cop i sobte es va balançar sobre la criada, la qual va caure a terra i la va immobilitzar. Albert, el senyoret, amb el soroll es va girar i va veure els altres dos que anaven cara a ell, una amb una pistola i l'altra amb un punyal o ganivet.
Uh-huh. Exacte. I al cap d'uns segons es van sentir dos tirs. De fet, Albert jacia a terra agonitzant. Li havien disparat al cap i a una cuixa. I per acabar de rematar la feina, encara li clavaren el ganivet diverses vegades. I és quan el cos ja es va quedar sense alè, sense vida.
Molt dramàtic tot. Espera que encara no acaba la seva història. La criada, que ja no estava immobilitzada, degut a que el seu captor s'havia desentès d'ella, va girar al carrer tota nerviosa i cridar demanant ajuda. Aleshores, va acudir gent per veure què estava passant i s'ha avisat la Guàrdia Civil i el jutge de pau, encara que els assassins van desaparèixer o fugir.
Sí, poc després, la Guàrdia Civil, una vegada vist l'escena del crim, organitzava una primera batuda pels voltants. De fet, sabien a qui buscaven, ja que Pepita la criada els havia reconegut. Van recórrer tot el poble mirant racons, patis, corrals, etc. I mentrestant, una altra patrulla anava directe a les cases dels assenyalats. Així, passada la mitjanit i a un fred que pelava, van veure a casa d'Àlvar, un dels assassins esmentats, que algú respirava fort al paller. I efectivament era ell que estava dormint despreocupadament.
Este tio era un crac. Quina sang metge s'ha de tenir per actuar així?
Pues sí, jo pues sí.
Vaig estar a dormir ja.
Era fer-se dos copes de viu.
Va, cal dir que els altres dos no els podran capturar, ja que havien pogut fugir amb un vaixell de vapor a l'Algèria, que aleshores era una colònia francesa, i un lloc on emigraven freqüentment gent de la Marina Alta i d'altres comarques valencianes.
Àlvar va confessar el crim, però va dir que havia sigut amenaçat pels dos companys fugits i que no sabia exactament què anaven a fer a casa d'Albert. Ell no volia matar a ningú, ni robar, ni res paregut. Pensava que sols forçarien Albert perquè acceptara un bon preu per les rajoles. Segons l'Àlvar, estaven fent un negoci i a ell li havien promès una part. També va dir que no sabia on podien localitzar els seus còmplices.
El judici pel crim d'Albert hauria de realitzar-se a l'Audiència de València l'11 de desembre de 1880, 2 anys després dels fets. Les autoritats havien tramitat els papers per aconseguir l'extradició dels altres dos criminals fugits a terra africana, a Algèria. Però finalment aquests dos serien jutjats en rebel·lia, ja que no pogueren ser apresats. En tot cas, el jutjat d'instrucció de Pego va concloure la causa repartint per igual les responsabilitats dels tres acusats. Al bar que estava Pego i els altres dos que no el van trobar.
Exacte. Els tres, sense distincions, eren jutjats per l'assassinat consumat d'Albert i per un assassinat frustrat contra la criada, Pepita, i agreujat per les circumstàncies de traïdoria, premeditació i per haver-se fet de nit a casa de les víctimes.
Això és nocturnitat.
Nocturnitat, ja l'he buscat.
La sentència imposava pena de mort en Garrotville per als tres involucrats. El Garrotville era una espècie de màquina amb un collar de ferro travessat per un cargol acabat en una bola, el qual, al fer-lo girar, et trencava el coll.
Ah, no, un mètode de tortura.
D'execució.
Però primer ho passaries malament, poquet, no?
Depèn del que durarà de trencar-te el coll. Albert es disposava a pagar la pena en solitari i per tots.
Clar.
Finalment, en una transició a l'Audiència de València, aquesta hauria de revocar o confirmar la decisió presa a Pego.
Exacte. El fiscal va prendre per bo el sumari complet de Pego i va demanar la confirmació de la pena de mort. Cal recordar que l'advocat del bar, o sigui, l'abogat, que diguem així, va intentar fins l'últim minut salvar-lo del patíbul, ja que aquest no va intentar matar la criada, la qual sols va patir lesions molt lleus, que en 15 dies ja s'havien curat. I respecte de l'assassinat d'Albert, considerava que sols havia estat d'espectador. També l'advocat va poder acreditar que Álvaro no tenia cap antecedent delictiu i que el poble de Pego era considerat un veí amb una conducta correcta.
Sí, era una meravella de persona. L'advocat, de fet, va poder aconseguir algun defecte en el tribunal, com el rebuig de l'acusació per l'assassinat frustrat de la criada i que condenaren Álvaro per lesions menors a 6 mesos d'arrest major per aquest motiu. És a dir, va demostrar que no va voler matar-la i que no li havia passat molt a la criada. Però això fou irrelevant, ja que l'audiència no va canviar d'opinió i el va considerar autor directe de la mort del senyoret Albert. Així tot, l'advocat no es va donar per vençut i va presentar recurs al Tribunal Superior quan en València es va confirmar la sentència del Tribunal d'Instrucció de Pego.
Però ni penetges el pobre va aconseguir el seu propòsit. L'Albert havia de ser executat per Garrotville, segons dictaminava igualment l'alt tribunal.
El Tribunal Suprem.
Exacte.
Sí, a l'acusat, Albert, dins la presó, sols li quedava que li comunicaren el dia que seria executat i l'hora que entraria a la capella. Això ja quan estava dins de la presó. Però la fixació de la data va anar allargant-se bastant, cosa que l'advocat considerava una bona senyal. Pot ser perquè quan succeïa això, moltes vegades que hi havia dubtes a l'hora d'aplicar la pena capital, i a més, quan més es tardava a l'hora de fixar la data de l'execució, més possibilitat hi havia de lliurar-se de la pena capital.
Aquest raonament venia perquè qualsevol canvi polític, com una festa extraordinària o una celebració de la família real, pues, podia comportar un indult. L'advocat ja s'havia preocupat per situar Álvaro en totes les llistes de possibles perdonats per a una prerrogativa de gràcia.
A l'abril de 1881 es va obrir una porta a l'esperança, el seu nom, el d'Arbol, d'Álvaro, a petició d'una comissió de diputats i senadors d'Alacant, es posà en la llista d'indultats o d'indults que havia de concedir el rei amb motiu de la festivitat del Divendres Sant. De fet, la premsa d'Alacant es mostra optimista i donava com a segur el seu indult.
Així pregava el periòdic alacantí anomenat El Constitucional. De tot cor celebrarien que la regla prerrogativa recaigués a favor del nostre desgraciat comprovincià, la família del qual pateix la més cruel tribulació i experimentaria un gran consol si veiés lliure l'Àlvar de la mort que se li espera.
Què li parla ell abans? Tribulació. Sí, tot pareixia encaminat al seu indult, però alguna cosa va fallar. Ja que va arribar la Setmana Santa, el rei va fer públic els indults o noms dels indultats i en la llista que va eixir de palau no figurava el nom del Pegolí. Així que tornava la incertesa i el patiment per aquest, però l'únic que es mantenia optimista era l'advocat. Segons ell era una errada burocràtica i s'havia d'insistir en l'indult.
Sí que era optimista, sí.
Tenia més moral que l'alcoiano.
Però anaven passant els dies i les setmanes i no arribava cap novetat. El suplici s'allargava molt, molt més del que s'esperava aleshores el jove advocat.
De fet, va arribar el mes de desembre ja s'havien complert 3 anys de l'assassinat d'Albert i de la desgràcia que estava patint Talbot. I exactament el dia 5 de aquest mes de desembre es va saber la decisió. Alfons XII va atendre les demandes de la família del reu, d'Albert, i dels diputats alicantins, i finalment se li va commutar la pena capital per la cadena perpètua. Així que Albert no pujaria al patíbul, però passaria la seva vida a presó.
Pues sí, no es va quedar només 6 mesos, però almenys no va morir pel garrot vil. Pues bueno, Òscar, doncs així, aquesta història negra ha corregut al nostre poble, que ja fa uns quants lustres. Hem de dir que hi ha altres històries de crims i criminals d'aquesta mateixa època, més o menys, tant al poble com a la comarca, i us puc dir que poden els pèls de punta. I si parlem en les meues ties, que tenen que escoltar el programa, i veuen que no s'ha desagradat,
segur.
Pues alguna història més caurà.
Segur que s'agrada, que el true crime està molt de moda avui dia. Bé, aquestes teves ties són unes manifaceres.
Sí, prou.
I ja veurem si crec que els agradi. Bé, també amb un poc de temàtica, encara que no de segle. Vull dir que continuarem amb el segle d'ara, en el qual van ocórrer els fets que hem narrat. D'este segle podríem contar bastant coses curioses, no creus?
Sí, per suposat. De fet, tu sabies que la gent comprava cigarrets per curar l'asma? Sí, t'ho has escoltat bé, per curar l'asma en aquesta època.
Tornem a parlar d'assassins, el tabac, un dels assassins més grans que hi ha.
Sí, i molt silenciós. Doncs estaven uns molt famosos que es deien los cigarrillos indianos de Grimaud i deien que eren uns reconeguts per totes les persones que patint asma, constipats, tos, opressió, neuràlgia, el que siga, es havien utilitzat i amb molt bons resultats. Deien que feien desaparèixer aquestes malalties precròniques que foren, sols prenent aquests cigarrets uns quants dies. Increïble.
Ostres, nosaltres hem tingut sort a nivell de coneixement i avanços mèdics i no nàixer en aquella època.
Hòstia, ja ho puc dir ja, Òscar. Però bé, continuem, no?
D'ahir vindria el del nom de Matasano. Bueno, que això és les metges.
No, Matasano no és metge, però curar la tos en un cigarrit...
Això
és prodigiós.
Sí. Jo sé d'un altre, no, un altre eslògan publicitari del segle XIX, vaig estar investigant l'altre dia, que parlava de la denticina infalible.
A veure què era això.
I deia la propaganda: es el consuelo de las madres, pues salva de la muerte a los niños que sufren la dentición. Facilita la salida y desarrollo de la dentadura. Deia que feia... A més, deia que feia tornar la salut als xiquets i xiquetes, a llevar-los el dolor d'encies, el foc, els trastorns de la panxa, els vòmits, diarreres, inclús l'epilepsia.
Mare, això...
I també deia, no sé si això era bo, que feia reaparèixer la baba. Això és bo, que és bo, no sé.
Sí, pues, sí que era el consol de les madres, dels padres i dels abuelos i de tot, perquè, tot. Joder...
Fica't babós, és que està sa.
Pues mira, es tractava d'una caixa amb 18 dosis i sembla que era un producte, pel que m'has dit, miraculós. Esta medicina també deia això: una caja salva al niño siempre, o sea, era assegurat, però a veces se necessiten dos cajas para desencajinarle. Això de desencajinarle, això no acabo d'entendre. Lo que està clar és que era un missatge molt potent i contundent.
Té que tenir un èxit increïble. Dos caixetes en qüestió valien 30 reials. Cal dir que en aquests anys 4 reials equivalien a una pesseta, ja que 25 cèntims de pesseta eren un reial. A Espanya, la revolució de 1868, la qual va destronar Isabel II, que era la mare d'Alfons XII, va instaurar un govern provisional i va comportar la supressió d'unitats com el reial.
Exacte. També van eliminar de les monedes l'escut, que era una clara referència monàrquica, i va ser quan van instaurar la pesseta. Però cal dir que el poble va voler que es continuara dient reial a la moneda de 25 cèntims de pesseta, i també la gastarien per moltes altres monedes, perquè encara estava molt instaurat lo de reial.
Això és el que nosaltres diem, 5 duros en 25 pessetes, no?
Sí, una cosa per aquí.
Sí, no, crec que sí. No. Ja ha passat a la història tot això. Un altre anunci publicitari que hem buscat era el de "no más arrugas con el extracto de l'ais". Este extracte diu la propaganda, diu que este extracte conservava el cutis tan fresc i jove que podia resistir el pas del temps. Gràcies a ell no es formaven arrugues, desapareixien les que ja hi havien i no es tornaven a formar. Que no paguen arrugues, jo això també ho he dit ara, però que desapareguen les que ja tens...
Mare de Déu, això és màgia. Tants diners que es gasta actualment molta gent en operacions quirúrgiques cares i perillosos en alguns casos per aconseguir el mateix que aquest extracte. Això és meravellós. Però veu que ja no en deu de quedar, o la nostra generació no sap com fer-lo. L'inventor deguera emportar la secreta de la tomba.
Home, sí, perquè no n'hi ha. A veure, era una cosa real... Bueno, veu que això era una cosa realment excepcional. La propaganda que es feia deia que l'extracte penetrava els porus i passava a l'epidermis, els seus efectes benefactors. Així tornava al teixit celular l'aliment del qual estava privat i el cutis tornava a la seva primitiva elasticitat.
Era normal comprar-lo, és el que estàs dient, eh?
Sí, a més diu que, mira, cal esmentar que l'extracte de l'aix també actuava sobre les parpelles i així li tornava als ulls cansats tota la seva vitalitat i brillor, i brillantor.
I això no acabava així. Al final de l'anunci venia la traca final, ara que venen falles, sí. I deia així: el extracto de l'aix és sin duda alguna el non plus ultra, això està a l'Escut d'Espanya, de l'arte aplicado a la conservació de la joventut i la bellesa. Un frasquet en aquella època valia 24 reials, el que no parava l'anunci, molta quantitat diària hi havia que aplicar, perquè deguera ser litros i litros.
A tope, a tope. Bé, és molt entretingut retrocedir al passat i veure aquests costums i els anuncis de productes feien, i segur que podríem parlar de moltes més curiositats. Però, com tot en la vida, el temps és qui mana i es mana que hem de parar així, perquè ja s'ha tirat amunt.
Pues sí, ja tenim el programa número 10 a la saca, com diria un bon amic meu. Espero que vos hagi agradat i fins un altre episodi així Radio Pego, dins del microespai Les Nostres Arrels. Gràcies, Òscar, i gràcies a tots per escoltar-nos.
Adéu. Recordeu que, com sempre diem, el programa... que us hagi agradat el programa, no? Esperem que us hagi agradat, però si no us ha agradat, el bo de veritat és el pròxim.
Clar, cada un és millor, com el vi, cada altre millor.
Millorat.
Adéu.